Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. T'estic parlant ja des de Lleida. Com sempre, és un autèntic plaer que comparteixis amb mi aquests minuts d'Herrera a COPE Lleida. Avui és dimecres, estem a la meitat de la setmana, 12 de novembre del 2025. Estem al mes de novembre, ja saps que necessitem dates moltes vegades per recordar certs aspectes i el 25 de novembre és el dia doncs, en el que hem de pensar en erradicar la violència envers les dones. Però tot el mes de novembre hi ha activitats, xerrades i recordem aquesta data que es fa extensiva durant tot el mes. I per això avui doncs, anem a parlar de polítiques feministes. I ho farem amb la regidora de Polítiques Feministes, és regidora també de Bon Govern i la quarta tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Lleida, la Carme Valls. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal, Ricard?
Amb la Carme Valls hem gastat molts anys aquí de tertúlies de polítics.
Moltes hores, sí, moltes hores. I a més, de veritat, sempre hem d'agrair perquè aquesta és una d'aquelles tertúlies no? on sempre hi havia més dones que homes, ara
sí?
No sé, perquè ara
sí,
fa
sí,
dos
sí,
dies
sí.
que no vinc.
Seguim sempre, o el 50% o més.
Sí, sí.
És curiós, eh?
Ja recordo els temps aquells que hi havia, recordes el Paco Cerdà,
sí.
Bueno, estàvem
ui,
aquí.
Ui.
Sí, sí. Jo, abans de ser regidora, fins i tot, jo crec que va començar quan va deixar
pot
Guillermo
ser.
Herbera, el 2018
sí.
o
sí,
algo
sí,
així.
Sí, tens raó.
Sí, que fa anys,
Com fa quatre dies. Molt bé, també està amb nosaltres avui la Verònica Martínez, que és la comissionada de l'alcaldia per les polítiques feministes. Verònica, què tal, bon dia?
Bon dia, gràcies per convidar-me.
Bueno, benvinguda, que no ens coneixíem.
Exacte.
Bueno, Verònica, escolta, la figura aquesta de la comissionada de l'alcaldia per les polítiques feministes és una, bueno, és una figura que neix amb aquesta legislatura, no?
Sí, neix en aquest mandat amb l'objectiu de treballar la transversalitat de les polítiques feministes a totes les àrees. És a dir, que a part dels projectes específics que fem per a les dones, tots els serveis d'atenció al SIAT, al Casal de la Dona, doncs des de totes les àrees es treballa la perspectiva de la dona, des d'urbanisme, des de seguretat, etc.
Uh-huh. Jo recordo amb la Carme, abans de que entréssiu al govern aquí a les tertúlies, que tu ja parlaves molt de polítiques feministes, de que, és a dir, que si s'ha de buscar una solució s'ha de fer des de molts punts, però que la vessant de política municipal era una pedra angular. Ara ets regidora de Polítiques Feministes, suposo que aquesta figura benvinguda sigui, no?
Sí, evidentment. A més, era un compromís ja des de a les eleccions. El compromís era ficar la vida de les dones al centre de la vida de la ciutat. Ja fa anys vam declarar Lleida com a ciutat feminista i jo crec que sense aquesta figura era pràcticament impensable, no?, el que deia la Verònica ara. Al final, del que parlem quan parlem de feminisme, perquè, saps, ara mateix la paraula feminisme és aquesta paraula, no?, doncs que a tots...
Anava a preguntar, la ciutadania ho entén?
Sí.
Com tu ho entens?
Jo crec que segurament si som capaços d'explicar-ho, sí, no? Perquè al final la Vera ho diu moltes vegades, no? Quan parlem de feminisme del que parlem és no solament de la igualtat d'oportunitats, no? Sinó dels drets de les dones, no? I els drets de les dones que a vegades tu dius, l'altre dia vaig anar a una xerrada i feia una pregunta molt curiosa de dir, però hi ha alguna llei avui en dia que discrimini a les dones? Doncs segurament no, no hi ha cap llei que discrimini a les dones.
Explícitament no.
Explícitament no, però la pròpia societat ho fa, no? Aquesta societat que hem construït. Mira, amb aquest suposo que avui parlarem del congrés, amb aquest congrés que estem ideant per el 2026, d'aquestes ciutats intermitges, on Lleida d'alguna manera vol liderar, no? Moltes vegades les dones quan passegem per la ciutat ens plantegem que segurament si les ciutats les haguéssim ideat les dones no serien com són. És fàcil veure quan parlem de coses que són més del dia a dia, no? com l'urbanisme. No? Segurament si les dones haguéssim dissenyat la ciutat, seria una ciutat que no tindria escales, seria una ciutat que no tindria tants recovecos, seria una ciutat que no seria fosca, que tindria més llum, seria una ciutat més accessible, seria... I, per tant, quan parlem de feminisme, quan parlem de polítiques feministes, quan parlem de cures, quan parlem... També parlem de com les dones veiem la ciutat i com les dones necessitem que sigui la ciutat per estar amb igualtat d'oportunitats. No?
Ara que parlaves d'aquest congrés, esclar, s'està ja duent a terme aquest primer congrés de dones que mouen ciutats. Això és una acció a mig llarg termini, eh? No és d'avui per demà.
No, és un congrés que ja ha començat, de fet va començar el mes de maig, i és un congrés que ens agrada dir que va de Lleida al món. És un congrés que pretén copsar les opinions de les dones i propostes per a que la ciutat s'adecui més a les seves necessitats i que té tres fases. Ara estem en la primera fase. La primera fase és Lleida. Hem fet tota la recollida de propostes a través d'una locució feta amb intel·ligència artificial, la Maria. Hem recollit al voltant de 3.000 propostes de dones de la ciutat i ara avui comença el primer de tres debats presencials, que seran tres debats que van amb la línia del que s'està treballant tant a Nacions Unides com a l'última conferència que va haver a Nova York, que és tota la part de justícia econòmica, tota la part de dret a una vida lliure de violències i tota la part de governança i participació. Ara farem tres debats on posarem sobre la taula les propostes que ha recollit la Maria, intentarem fer uns debats qualitatius i a partir d'aquí traslladarem totes aquestes propostes amb una xarxa de ciutats intermèdies amb un projecte de col·laboració que estem fent amb la càtedra UNESCO, que és l'única càtedra de ciutats intermèdies del món, que porta el senyor Josep Maria Llop, i amb la Fundació Pissunyer, amb la idea de que tot aquest esforç que fem les dones de la ciutat serveixi per a altres dones. Quan diem que Lleida és capital, ens referim a això, no? A que la feina que podem fer aquí pugui ser aprofitada per altres ciutats o per altres persones. Entenem que el que ens passa a les dones de Lleida és el que els hi passa pràcticament a les dones que viuen en ciutats similars, i per tant en aquest procés de ciutats intermèdies, treballarem amb un grup de ciutats catalanes de l'Estat per poder arribar a una sèrie de pautes per treballar les polítiques pels drets de les dones, com deia la Carme, des dels municipis, i després acabarem el 23 i 24 d'octubre del 2026 amb un congrés presencial, un congrés clàssic, a la Llotja de Lleida, on s'acaba i es dona colofó final en tot aquest procés que va començar al maig.
D'aquestes prop de 3.000 propostes que heu rebut, no sé si ja heu començat a mirar-les, són assumibles, són propostes d'aquelles que dius, caram, és veritat, o... Sí, ja ho sabíem. És a dir, n'hi ha algunes que dius, hòstia, és veritat, no hi havia pensat.
Hi ha una mica de tot. Hi ha una part més de diagnòstic, de que veiem el sentir i les emocions de les dones cap a la ciutat, i aquesta part ja la sabíem, no? Perquè vivim a la ciutat, estem en permanent contacte amb la ciutadania. I després hi ha una part més de propostes concretes, doncs que n'hi ha algunes que són molt, molt útils i que ens serviran molt. És a dir, les preocupacions de les dones ja les sabem, perquè també som dones nosaltres i...
Sí, la multiculturalitat que té la ciutat de Lleida influeix en què s'ha de treballar més?
Sí, segurament, perquè sempre que es parla de polítiques diverses, a mi és un concepte que no m'agrada, perquè la diversitat ja existeix. Mm-hmm. No s'han de fer polítiques diverses, el que s'ha de fer és treballar sobre aquesta diversitat amb un objectiu que per a nosaltres és la igualtat. És a dir, nosaltres treballem amb la idea de que tota la diversitat que enriqueix la ciutat tingui les mateixes oportunitats per viure-hi en igualtat de condicions.
Mm-hmm. Mira, jo sé, si em permets, ahir estàvem unes jornades que es van fer de discursos contra l'odi que va fer la Generalitat de Catalunya des del Departament justament d'Igualtat i Feminisme, on parlava del tema de la inclusió, no? Nosaltres, que som una ciutat que rep moltíssima migració, doncs sempre parlem d'inclusió, no? I és aquest nou concepte de dir, no necessitem que ens incloguin a cap lloc. Nosaltres ja compartim els espais, no? Mm-hmm. Per tant, quina necessitat ja que m'incloguis si jo ja estic aquí, no? El que necessitem és participar, no? I per tant, hem de canviar la paraula aquesta d'incloure a participar. El que hem d'aconseguir és que totes les dones participin de la vida de Lleida. I això és el que, d'alguna manera, busquem amb el Congrés, no? O sigui, avui comencem amb la primera taula, aquesta primera taula que parla de justícia econòmica forjant una ciutat igualitària, però després també n'hi ha sobre violències, sobre una vida lliure de violències masclistes, no? I després també hi ha una tercera taula que parla de la governança igualitària i ocupar el poder per transformar la ciutat prioritzant els drets de les dones, no? Quan la Verònica parla d'aquestes ciutats intermèdies o intermitges...
Intermèdies.
Intermèdies. Parlem també d'aquesta ciutat que estem construint, no? Que és la ciutat aquesta famosa de l'Anna Hidalgo, de l'alcaldessa de París, aquesta ciutat dels 15 minuts, que també està treballant molt l'Ajuntament de Lleida, ficant a l'abast de les persones el fet de que totes aquelles necessitats que tinguis estiguin al teu abast, no? I per tant, ahir, per exemple, vau veure que l'alcalde presentava aquesta nova oficina d'atenció ciutadana a la Bordeta, on les noies que fan atencions deien majoritàriament les que venen són dones, perquè els hi hem apropat l'administració. I llavors, majoritàriament, doncs, en definitiva, el que es tracta una mica des de la figura de la Verònica, no? de la comissionada d'alcaldia per les polítiques feministes i també del Congrés, és fer com fem, al final, l'obligació dels polítics és fer la vida fàcil a la ciutadania. No? Jo crec que aquesta és la màxima obligació. I, com no, evidentment, també a les dones que fins ara no han tingut una vida fàcil. Mm-hmm. Tenim un deute amb les dones. Jo crec que tenim un deute amb les dones que és important que el reparem. Llavors, totes aquestes polítiques que fem van en aquesta línia, no? de reparar aquest deute. No? L'altre dia algú parlava de què m'estàs parlant, no? Si ara faig polítiques envers les dones, quan durant segles, no? aquestes dones han estat oblidades. Mai arribarem a reparar aquest mal que s'ha fet, no? Mai arribarem a reparar el que no han fet durant molts anys. I ara estem treballant seriosament i jo crec que aquest repte del Congrés, aquestes 3.000, més de 3.000 aportacions, parlen, algunes, com deia la Verònica, no? Algunes parlen de temes que tots coneixem, no? El tema de la il·luminació, el tema de l'accessibilitat.
Però aquests potser són els més evidents o els que caurien, però per això deia abans, si heu rebut tants inputs, segurament hi ha alguna àrea que dius, caram, no hi havíem acabat de pensar aquí.
La Vero, jo crec que s'ha llegit més o menys les 3.000.
Sí, les 3.000. Una. Sí, és la manera de tenir-ho clar. Bueno, sí, hi ha algunes petites, més que sorpreses, algunes idees que tornen o alguns malestars potser de dones de la ciutat que encara no ens havien arribat del tot i que jo crec que aniran sortint. Mm-hmm. També vull afegir que és molt important en això de les ciutats intermèdies, això que sempre diu l'alcalde, no? Som una ciutat de 450.000 habitants, prestem servei, la ciutat intermèdia és la ciutat territori, la ciutat que presta servei serveis essencials com sanitaris o acadèmics, amb una població i amb un territori molt gran, no? Vull dir, som les dones de Lleida i són les dones que també venen a Lleida a treballar, venen a Lleida a estudiar, venen a Lleida a l'hospital, no? Aquest concepte d'espai territori és molt important també.
Mm-hmm. Ho teniu tot a internet, eh? politiquesfeministes.paeria.cat, sí. Allí ho teniu tot, politiquesfeministes.paeria.cat, fàcil, tot junt. D'això, evidentment, d'aquests temes se n'ha de parlar tot l'any. Són aquests temes que se n'ha de parlar tot l'any. Però, clar, hi ha tants temes que s'han de parlar durant tot l'any que de tant en quant hi ha alguna data marcada al calendari que ens torna a recordar segons quin tema. Aquest mes de novembre, doncs, tenim el 25 de novembre, que és el Dia Internacional per la Eliminació de la Violència contra les Dones, i és una data central, doncs, per tornar a reivindicar coses que ja haurien d'haver desaparegut, però que, per desgràcia, estem en ple segle XXI i en seguim parlant, insisteixo, per desgràcia. Dins d'aquests, bueno, dins dels actes, en commemoració del 25N, Carme, teniu el Memorial Hortensia Alonso, que estaria marcat dins de tots els actes que es faran, eh?
Sí, sí. Bueno, és un dels molts actes, sí, que es faran. De fet, segurament dintre de la pàgina web els trobaríem, no? Aquestos, sabeu, a més, que Lleida està fent una campanya, jo crec que una campanya que fique en el centre, no? Aquesta campanya dels mil ulls que coneixem, que molta gent ja coneix, que són aquests mil ulls que observen a l'agressor, mai a la persona agredida, que el que fan és protegir, amb aquesta persona, amb aquest pacte contra les violències masclistes, on més de 150 entitats ja estan adherides, i com no podíem oblidar aquest memorial Hortensia Alonso, la Hortensia va ser una persona, jo crec que la Vero
sí, va ser companya meva,
que va ser companya, sí, d'en ella, que va ser de les primeres persones precursores amb aquesta lluita contra les violències masclistes, i que Dones de Lleida ja fa 14 anys, si no recordo malament, va demanar a fer unes jornades que portessin el seu nom. Aquestes jornades han tractat de tot, des d'aspectes psicosocials, la violència als joves, als adolescents, l'abordatge del sistema educatiu, a les violències sexuals. L'any passat, si no recordo malament, vam estar parlant del tema de pornografia. No, fa 2 anys de pornografia, l'any passat de l'esport. Mm. Aquest any parlarem de les dones migrades i com els afecta el tema de les violències. I jo crec que, no sé si la Vero...
Bueno, és una jornada... bastant consolidada, que es fa en col·laboració amb la UDL i amb Creu Roja. Porta el nom de l'Hortència, de l'Hortència Alonso. Alguns petits canvis d'aquest any són que, bueno, hem renovat tota la imatge, posant la cara de l'Hortència, doncs, al logo. És important perquè per la visibilització de les dones. Sí. Perquè segurament l'Hortència Alonso, doncs, és una persona que avui en dia hi ha gent que no li posa cara. I, bueno, i a més hem posat a la web més informació sobre ella, sobre la seva trajectòria, sobre el que ella va fer. Són unes jornades molt consolidades que tenen sempre la participació de moltíssimes persones i que ja són un referent a Lleida en aquestes dates.
Molt bé. Doncs a la web ho teniu absolutament tot. Bueno, necessitaríem molt més temps per parlar de tot plegat. La campanya aquesta dels Mil Ulls és una campanya molt interessant en la que, sobretot amb activitats de lleure i d'oci, doncs s'hi ha hagut de posar especial atenció. I són d'aquelles propostes que fa l'Ajuntament que de vegades passen molt desapercebudes, a no ser que et trobis o en aquell rang d'edat o tinguis fills i filles. Em parlava abans de l'entrevista aquest matí la Carme, doncs de per exemple, doncs el tema dels autobusos, no? Després, amb una jornada de concerts o de festa, doncs que van portant a la gent més o menys a casa. Bueno, doncs això jo crec que és molt desconegut encara per la població
en
general.
No et creguis, sí? Perquè jo crec que van presentar números no fa massa, hi havia prop de 5.000 persones, ho estic dient de memòria, havien fet ús ja d'aquest servei. O sigui, nosaltres col·loquem el punt lila
que està sempre present i que la gent a vegades festes diu, però això què és? Bueno, doncs, si hi és perquè és necessari, per desgràcia, no?
No, però a més, us he de dir que fa moltíssimes atencions, o sigui, no atencions de persones que hagin estat agredides, sinó fan atencions d'informació, o la gent s'apropa, o la gent pregunta, o la gent troba aquell espai segur, no? Perquè al final, quan una persona se sent agredida o se sent insegura, el que més necessita és, primer, avui ho explicava la psicòloga del casal de la dona, no? Sentir-se escoltada, no sentir-se mai culpable, no? I tindre aquest espai segur i de confiança. I al final el punt lila el que te dona és això, aquest espai segur de confiança, aquest espai on t'escoltaran, aquest espai on te donaran informació i aquest espai on ningú ficarà en dubte ni te demanarà explicacions, no? Jo crec que això és importantíssim i després, a més, el tema d'aquest autobús, que normalment és la línia 7, que va des dels Mangraners fins a Pardinyes, on te porti a casa, i te porti a casa, portem a casa a tothom, no? Evidentment. I t'he de dir que la gent jove, o sigui, jo m'he trobat gent jove pel carrer, amics i amigues de les meves filles, del meu fill, perdó, que te ho agraeixen, te diu gràcies, perquè, ostres, doncs, i els pares també.
Hem rebut cartes de mares agraint-nos la seguretat i la confiança que dona, doncs, que l'autobús...
És que els pares patim molt, sí, clar, si tenen certa edat, les coses normal. Com siguin.
Sí, també vull comentar que dintre de totes les propostes del Congrés que es podran visualitzar totes en una web que serà pública i es podran veure les propostes, els barris que s'han fet, perquè hem demanat dos dades, només que és el barri i l'edat de les persones que l'han fet, i tot això serà públic en una web. Una de les demandes que és més recurrent és la de més punts lila, més freqüència d'autobusos nocturns, etc.
Déu-n'hi-do.
Però una de les propostes, perdona, que han fet amb el pacte aquest contra les violències masclistes és que totes aquelles entitats adherides acabin sent, no, com una gran xarxa on la gent pugui anar a trobar aquell punt segur. Uh-huh. A Lleida també tenim les Nits Q, que és un treball que s'ha fet des de fa molts anys i que ha fet un treball de veritat envejable, que és també formar a tota la gent que treballa als bars i a les barres i concerts, no? On, d'alguna manera, tu acabes veient si una persona, si una dona se sent agredida o si una dona reclama ajut, gent que estigui formada. El tema de la formació, ahir vam iniciar una formació també a la Guàrdia Urbana, més de 200 agents seran formats justament per això, pel que dèiem abans, perquè les dones, quan senten aquesta agressió, necessiten parlar amb algú que estigui format sobre aquestes conceptes.
El tema de la formació és bàsic. Jo ho sento, fa molts anys que ho diem això, en tots els àmbits, però en aquest segurament també, us recordo la web politiquesfeministes.paeria.cat. Avui ha estat amb nosaltres la comissionada de l'alcaldia per les polítiques feministes, la Verònica Martínez. Verònica, gràcies.
A vosaltres.
I la Carme Valls, que és la quarta tinent d'alcaldia, regidora de Bon Govern. Això és números i diners.
Sí.
Això és un altre tema.
A més, quan ara, vulguis, quan...
Ara deus estar divertida preparant pressupostos, i també és la regidora de polítiques feministes, que li posa, vaja, molta energia també, per tirar endavant tots aquests projectes, que de vegades al principi suposo que són ja com certes resistències.
Bueno, te diuen...
No sé si t'has de trobar.
D'allò de les dones, no? Jo quan diuen allò de les dones, penso, allò de les dones, què deu de ser, què deu de ser?
És una manera... És mal... Si no és una manera bona d'anomenar-ho, eh?
Sí, 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 però bueno...
El tema és de les dones, però escolti...
Sí, el tema de les dones...
Però
aquest és el gran error, eh? No hi ha temes de les dones i temes dels homes, eh? Hi ha temes de les societats i temes de la igualtat i dels drets, eh?
Carme, que m'ha agradat molt tornar-te
sí,
a veure assegut aquí
ja
als
saps,
estudis.
Ja ho saps, que t'estimo molt.
Una abraçada, Carme.
Vinga, gràcies a tu. Fins ara.
Gràcies, Carme. Nosaltres ara el que fem és mirar el Mercuri. Bueno, mirar l'aplicació. Això del Mercuri és molt antica i que estem pràcticament per sobre dels 17 graus a la ciutat de Lleida, que és el que ens espera pel que queda de dia i també de cara demà. Noelia García, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui continuem amb temps estable i pugen les temperatures, especialment al Pirineu. Màximes de 23 graus a Lleida i a la Seu d'Urgell, 22 graus a Balaguer, 21 a Tàrrega i 17 graus a Viella. Predomina el sol i el cel poc ennuvolat amb núvols alts. Demà cels variables amb clars i núvols, amb possibles boires, a més de pols en suspensió a partir de migdia. Demà pugen les temperatures. Màximes de 24 graus a Lleida i a la Seu d'Urgell, 23 a Balaguer, 22 graus a Tàrrega i 19 a Viella. Les temperatures nocturnes també en ascens, 12 graus a la capital, 11 a Tàrrega i 5 graus a la Seu d'Urgell. Tant avui com demà, vent moderat de component sud, amb possibles ratxes de vent molt fortes a zones altes del Pirineu. És una informació d'AEMET.
Gràcies, Noelia.
La millor calçotada té un nom. La Garbinada, restaurant hotel, al cor de les Garrigues. Ara és el moment de reservar amb el teu grup d'amics, familiars o d'empresa i gaudir d'un dia inoblidable. La Garbinada, a Granyena de les Garrigues, a tan sols 15 minuts de Lleida. Reserves al 973 13 62 75. La teua calçotada a La Garbinada. Sabor i tradició.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas, trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado, 974 47 14 38.
Felicidades a Cope Lleida por su 65 aniversario.
Brasería Escofet, donde su brasa de leña siempre está a punto. Desayunos completos con las mejores carnes, solomillo, chuletón, entrecot y pescados, y los caragols a la llauna estilo lleidatá, escalivadas y patatas al caliu. Y al mediodía, una carta muy completa y con un servicio esmerado. Ven a descubrir una de las mejores brasas de Lleida. Estamos en la Rambla del Corregidor Escofet número 32 de la Nova Pardiñes. Teléfono de reservas 640-848-590.
Cope Lleida. Vinga, l'hàbit de la lectura, que si ja el tens, doncs perfecte, i si no, però dius, escolta, m'hi voldria posar, doncs nosaltres tenim un espai, que és el que comencem ara, és la Llibrera't, tots els dimecres, en el que cada setmana et portem una proposta de lectura. Et portem. Em fa gràcia perquè sempre ho dic en plural, al final és l'Anabel la que fa tota la feina. Vull dir, jo vinc aquí, obro el micròfon, parlo i ja està. L'Anabel Ramos ja saps que és la bibliotecària de la Biblioteca Pública de Lleida i que, a més, és la persona que et recomanarà la teva propera lectura i que cada dimecres, a més, trobe un moment i ens acompanya aquí als estudis de Cope Lleida. Anabel Ramos, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
És la que fa la feina, ho dic perquè és la que busca els llibres, se'ls llegeix i després ve aquí i te'ls explica.
Home, perquè tu me vas contractar per això,
sí,
no?
Sí, ui. Sí, sí. Tenim el contracte blindat, no sigui que...
Sí, blindat. Tinc la veu assegurada això... i la vista també, per tal de poder llegir
sí, sí,
mentrestant.
És veritat. Bueno, escolta, que segueixen avançant les setmanes de l'any.
Sí.
Jo és que, clar, tinc un calendari aquí al davant i vulgues que no, encara que cada dia el mires i cada dia dius quin dia és, vas mirant i dius, bueno, és que vaig començar a dalt a l'esquerra. És un calendari petit d'aquests que cada mes ocupen no res, però estan en files de quatre, perdó, amb columnes de quatre i tres files. Clar, ja estic a la fila de baix, a la tercera columna.
Això
què vol dir? Que ens acostem a les festes de Nadal, igual no te n'havies adonat, però sí, ja estem arribant a Nadal, sí. Tenim el Black Friday també per aquí aviat, i no sempre s'ha de comprar tecnologia i tonteries, eh? Tonteries vull dir d'això dels anuncis, que venga, compra esto, no lo necessites, però jo vull fer veure que sí que ho necessites, pots regalar un llibre. Mm-hmm. Pots regalar un llibre.
Ah, per Nadal s'han de regalar llibres.
I quin llibre regalo? Doncs, home, mira, hem fet propostes cada setmana, menys els dos mesos d'estiu. Cada setmana hem fet propostes i de totes les temàtiques, més llarg, més curt, més fàcil, més difícil, basats en fet real, el que és més gràfic, etc. Vull dir que ens en queden 4 o 5 per acabar l'any. O sigui, que si encara no has trobat el que tu vols que et regalin, que també pot ser així, o regalar tu, a veure la proposta d'avui si s'ajusta el que tu busques. Què ens proposes avui?
Doncs mira, avui us porto una novel·la que tinc moltes ganes de que arribi el gener, perquè estrenaran la seva pel·lícula.
Mira.
Faran la pel·lícula de la novel·la que us recomanaré avui.
O sigui, aquí sí que s'ha de fer lo de llegir el primer llibre.
Llegir primer llibre. A més, és un llibre que ja vaig recomanar el 2021, que passa quan va sortir. Mm-hmm. Se titula Hamnet, però no m'he cansat mai de recomanar-lo.
Hamnet.
En comptes de Hamlet, la L, una N. Ah. Hamnet. I l'autora és Maggie O'Farrell. Mm-hmm. Editat en català per l'altra editorial el febrer del 2021 i després en castellà està per Libros de l'Asteroide. Qui és la Maggie O'Farrell, que és l'autora? Va néixer a Irlanda del Nord l'any 72, 1972, i és una de les grans veus de la narrativa contemporània. Ha escrit moltíssimes, unes quantes novel·les, com Soc, 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 el retrat de matrimoni, per exemple, que va ser posterior a Hamnet, i ha guanyat diversos premis a Anglaterra i a Irlanda.
Però té a veure amb Hamlet?
Té
o
a
no?
veure amb Hamlet.
Ah, vale,
té a veure
perquè
amb
si
Hamlet.
No dic és que
sí,
el títol...
Sí. La novel·la té a veure amb Hamlet perquè ella ens agafa una... O sigui, la novel·la està ambientada a Anglaterra, a l'Anglaterra rural del segle XVI, una petita ciutat a prop... no gaire a prop de Londres, a dos dies a cavall, perquè ens entenguem. Ja, però... O sigui, agafes un cavall i t'estàs dos dies a sobre del cavall
és
i arribes a Londres.
És una distància molt aproximada, depèn de com vagi el cavall.
Sí, depèn de
també.
Com vagi el cavall i de per on hagi d'anar aquest cavall.
Fa molts anys ho medien així, eh?
Exactament, doncs a dos dies a cavall de Londres. Ens explica la història d'Agnes, que és una... L'Agnes és una... dona poc convencional per l'època, és molt intuïtiva, està molt connectada amb la natura, amb allò que és invisible, no? Potser fins i tot diria esperits, no? Els esperits de la natura. Desafia molt les normes de la seva època perquè és, diguéssim, una rebel. I ella, aquesta dona tan excepcional, no? Tan meravellosa, fantàstica i tan rara, acaba coneixent al seu futur marit, se casen i tenen tres fills. No puc explicar molta més cosa perquè si explico una mica més, diguéssim que estripo la novel·la i no la vull destripar, sí. És una història preciosa. Aquest marit suposem que és William Shakespeare per coses que envolten a la novel·la. Nosaltres no ho sabem del cert, perquè no ho diu, tot i que sí que surt que Agnes es va casar amb William, i llavors entenem que és William Shakespeare, que a més va tenir tres fills i que un d'ells es deia Hamnet, que a la novel·la veiem com el pare se'n va a Londres a escriure obres de teatre, i, de fet, una de les obres de teatre de William Shakespeare és Hamlet. Però això no és lo important. L'important és tot el que envolta amb aquesta dona, no? Tota la seva història familiar, el que ella fa i com ella viu, sent dona, sent una dona excepcional a Anglaterra al segle XVI, vivint a casa dels sogres i bueno, amb unes convencions que no estaven fetes per a ella, no? És una novel·la preciosa, està escrita de manera meravellosa. A mi me va encantar. Parla sobre l'amor en totes les formes, l'amor als fills, l'amor a la parella, l'amor a la natura, als animals. Parla sobre la natura com un espai de refugi i de calma, diguéssim.
Però escolta, que és un llibre que quan l'acabes de llegir...
Surts emocionada, jo vaig sortir emocionada...
I piles carregades, no?
Amb piles molt carregades. És una meravella. És molt trist, també té parts molt tristes.
Vaja.
Perquè no hi ha... La vida és així. És trista, també. Però és una meravella. I tinc moltíssimes ganes de veure la pel·lícula, l'adaptació que ha fet...
A veure què tal, eh?
Jo crec que serà meravellosa i dic per què, perquè la directora d'aquesta novel·la és la Chloe Zhao. La Chloe Zhao és la que va dirigir la pel·lícula Nomadland, que no sé si la coneixes, però l'hauries de veure.
No l'he vist, però sé quina és.
Nomadland, que és una pel·lícula que... doncs això, una dona que ho perd tot i se'n va amb una caravana, vivint com a nòmada als Estats Units, no? I explica aquesta història. Bueno, no vull parlar de Nomadland, vull parlar de la propera pel·lícula que ja s'estrenarà als Estats Units.
Que es titularà igual, Hamnet?
Sí, Hamnet. Se publica, estrenarà als Estats Units al novembre i aquí arribarà al gener.
Pues va preparada pels Òscar.
Ah, doncs jo crec...
Sí, perquè són al febrer, per tant...
Jo, m'és igual si guanyen els Oscars o no.
Ah, no ho dic per això. Ho dic perquè...
Però tinc moltíssimes ganes de veure la pel·lícula com a actors, el Paul Mescal, la Julie Jesse Buckley, la Emily Watson, i ja està. No
te'l tornaràs a llegir abans o no?
Me l'estic llegint, me l'estic llegint. Me l'estic llegint perquè hi havia coses que ja se m'havien oblidat.
Bueno.
I estic tornant a gaudir de...
Jo, mentrestant, he fet una...
Cerca?
Sí. Estava aquí conversant amb una intel·ligència artificial i dic, escolta, quan diem que d'una distància amb un punt A, un punt B, és a dos dies de cavall, a quants quilòmetres podem pensar? És curiós. Pensava, dic, ara què em dirà? No, sí, escolta, contesta perfecte.
I què t'ha dit?
Pues entre 60 i 90 quilòmetres.
Doncs mira.
Perquè dos dies de cavall, s'entiende que un cavall promedio puede recorrer entre 30 y 45 kilómetros por día, dependiendo del terreno, las condiciones físicas del animal, el clima y las pausas necesarias para descansar y alimentarse. Diu, per tant, en dos dies podríem estar parlant d'entre 60 i 90 kilómetros.
Vale, doncs, en un poble
a
uns 80 kilómetros de... 80 kilómetros... Home, 80 kilómetros, mitja hora, depèn. Si vas per autopista o per carretera.
Sí, clar, per autopista. Una hora, va, fiquem-li una hora entre que surts de la ciutat i entre...
De Londres, però clar.
Pues dos dies a cavall.
Sí.
Quin mal d'esquena.
Dos dies a cavall.
Bueno. Escolta, Hamnet, me l'has venut molt bé, eh?
És meravellós.
Me l'has venut molt bé.
És meravellós. És una novel·la que no me canso de recomanar.
Doncs apa, la teniu a la Biblioteca Pública de Lleida i te l'han presentat avui aquí a la llibrera amb l'Anabel Ramos. Anabel, com sempre, un plaer, gràcies.
Moltes gràcies, bona setmana.
La conquista del nuevo mundo.
De aquí hasta California.
James Stewart.
Me siento que se terminaron para siempre mis aventuras.
Gregory Peck.
Estoy dispuesto a apostar que me quedo en esta caravana.
Henry Fonda.
Haz algo para que comprendan que empeñas tu palabra.
John Wayne.
Esta guerra se ganará en el oeste.
La conquista del oeste. El viernes a las 10 de la noche. Classics en 13.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Herrera en COPE sigue recorriendo España y este jueves llega a Canarias. Jorge Bustos y Alberto Herrera harán Herrera en COPE en directo desde el Hotel Royal Hideaway Corales Villas en Adeje, Tenerife. No te lo pierdas. Escúchalo desde las 6 de la mañana, las 5 en Canarias, en Herrera en COPE. Islas Canarias, latitud de vida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Doncs apa, que parlem de noves tecnologies directes cap a la una de la tarda. És l'InfoCope Lleida, ens trobes a internet, infocopelleida.com, xarxes socials i, a més, a través del nostre podcast, que allí parlem molt més, de més temes i de manera extensa. Per tant, escolta, la píndola ara a la ràdio de l'InfoCope Lleida i després allargarem, a més, avui, que estem aquí a la una ja. Jaume Sitjà, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
David Casero, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos.
Vinga, rapidet, Jaume.
Sí? Va. Vinga, va, perquè avui parlarem de com Google i Apple continuen la seva particular batalla tecnològica. D'una banda, Android ens avisarà de quines aplicacions ens xuclen més bateria. I de l'altra, Apple podria estar amagant que Siri utilitzi la intel·ligència artificial de Google. També comentarem el misteriós retard de l'iPhone Air 2. O sigui que acaba de sortir l'1 i ja estem parlant del 2, Un nou avís de phishing que afecta els usuaris d'iPhone. Ull, i estigueu atents. I el futur d'Apple TV, que és mantenir lliure d'anuncis mentre la resta de plataformes es rendeixen, s'hi rendeixen.
Bé.
I per rematar-ho, doncs una decisió que afectarà molts usuaris d'Apple Watch a Europa. Tot això i molt més aquí a l'InfoCope Lleida, on la tecnologia s'explica amb un somriure i sense manual d'instruccions. Però primer, això sí, per començar, un moment per saber d'on venim. I per això en David ens porta l'efemèride. David, fins en quin any viatgem avui?
Pues mira, nos vamos a ir a tal dia com hoy. A tal día como hoy de 1983, en ese año Microsoft lanzaba una bomba en el mundo de la informática ya que anunciaba Windows.
Oh.
Ojo, ¿eh?
¿Pero qué Windows?
El Windows.
Ah, el Windows.
En 1983,
anunciaba.
El Windows, un entorno gráfico que prometía dejar atrás las frías líneas del comando del MS-DOS, sí, y darle al usuario ventanas, iconos y un ratón para moverse con libertad. Pero ojo, que no eran los primeros en intentarlo, Ese mismo año Apple ya había mostrado su Lisa y un año después llegaría el Macintosh con su elegante internet gráfica. La diferencia es que Microsoft apostó por hacerlo accesible y compatible con las populares IBM PC. Es decir, solo software a manos del mercado asiático con la fabricación de las primeras computadoras. Tardó 2 años en salir desde su anuncio. Windows 1.0 llegó recién en 1985, pero ese anuncio marcó el inicio de una era, la de las pantallas accesibles y gráficas que cambiaron el significado de la palabra escritorio en nuestras vidas. Y así cerramos la semana con un vistazo al pasado para entender el presente i mirar hacia el futuro.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1983 amb tot un referent històric com l'efemèride. Ja ho sabeu, que és dimecres al migdia i estem aquí a COPE Lleida, doncs ara uns tequis molt friquis en antena. I ara, Ricard, comença
la tertúlia fric.
Vinga, va, perquè comencem parlant de Google, que vol ajudar-nos a allargar la vida del mòbil. I la Play Store ens avisarà de quines apps ens xuclen més bateria. ¿Una buena idea o un intento de controlar más el nuestro dispositivo?
Buena idea. Yo creo que al final lo que van a hacer es que Google lo que ha implementado son unas nuevas métricas para identificar las apps que no respetan el ahorro de energía del smartphone. Es decir, estas apps que aunque tú te crees que las cierras, siguen generando lo que dicen weight locks, ¿vale? Que son procesos que impiden la suspensión del dispositivo, es decir, que se quedan ahí debajo latentes, ¿no? El cambio, la verdad, que está previsto para entrar en vigor en 2026, lo que da a los desarrolladores tiempo a adaptarse, es decir, a que las aplicaciones, cuando el usuario quiere cerrar, que se cierre y que no queden ahí debajo latentes, que solo nos damos cuenta de eso cuando queremos apagar el móvil, que realmente si te pones a preguntar a tu alrededor, tú le preguntas a alguien, ¿cuándo era la última vez que apagaste el móvil? Dice,
nunca.
La última vez se me apagó porque se me quedó sin batería, ¿vale? Pero aún así, aunque se apague porque se queda sin batería, esa aplicación está ahí latente. Solo cuando tú vas a apagar el móvil, el Android, es cuando te dice, hey, quieto, que es que hay procesos aquí pendientes como para pagarme, ¿no?
Molt bona,
hay mucho trabajo de segundo plano, que es digo. ¿Eh?
Exacto, exacto.
No, s'ha de mirar, s'ha de mirar.
El multitasking, ¿no? Que per sota van, sí, bueno, van treballant. A veure si iOS també ho copia i ben aviat també ho tenim a iOS.
No, a iOS ja ho tenim, això. Tu te'n vas a l'opció de bateria i veus allí quines aplicacions han fet anar més la bateria les darreres 24 hores o la darrera setmana.
I ara iOS 26, en les noves versions de iPhone, ja te lo va diciendo. Incluso te dice hasta el consumo energético. Cuando vas a cargar a través del MagSafe, te dice, es una muy buena carga, pero que sepas que esto puede conllevar... Exacto, podría ser mejor, ya que puede conllevar mucho más gasto energético.
Que acabarem discutint amb la intel·ligència artificial i ja només ens faltaria això. Parlant d'intel·ligències artificials, anem a parlar de la d'Apple, la d'Apple Intelligence, però ho farem a la nostra versió extesa del podcast. David Casero, como siempre, un placer, gracias.
Gracias y muy buenas tardes.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
Que ens hem quedat sense temps, eh? Que és la una, sóc el Ricard Álvarez, he deixat amb la mel els llavis, però el podcast de l'Infocope Lleida ho tens, o cope.es/Lleida, allí també ho trobaràs. Com et deia, arribem a la una. Ara, al migdia de COPE Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz, amb moltes informacions encara des de Catalunya, les que t'esperen des de COPE. Vols tornar a escoltar des de Lleida? Demà a les 12:20.